tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Arrenquen les obres per ampliar la planta potabilitzadora del Ter i incrementar la quantitat i qualitat de l'aigua tractada que es destina a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cristina Cantal.
Els treballs duraran 4 anys i suposaran una inversió de 120 milions d'euros i formen part del pla del govern per adaptar les infraestructures i el país als escenaris cada cop més freqüents d'inestabilitat de pluja.
BOTV, Clara Armengol.
Segons ha explicat la consellera, les obres volen servir per incrementar la qualitat de l'aigua tractada, adaptar les antigues instal·lacions al canvi climàtic i a les noves tecnologies i anticipar-se a futurs canvis de la normativa.
Considerem que són aquelles obres i infraestructures estructurals que ens han de portar a un escenari com el que tenim de disminució de la pluviometria, ens han de portar a un sistema més resilient a aquesta nova realitat.
Els primers nous combois de Renfe que s'estan fabricant a la fàbrica d'Alstom s'estrenaran l'any vinent i tindran capacitat per 900 persones.
Serà un total de 200 nous combois que porten el nom de Coradia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports, Òscar Puente, han visitat aquest divendres la planta d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda.
Vallès Visió, Alicia Navarro.
Puente ha explicat que al llarg d'aquest any completaran el període d'homologació i serà llavors quan Alstom podrà començar a fabricar els 200 trens.
La incorporació de trens nous de Alstom serà gradual a un ritme de 3 o 4 trens al mes. Nos encontramos ante el mayor contrato de la historia del ferrocarril en España.
Núria Parlon aposta per endurir els càstigs per la tinença il·legal d'armes de foc. La consellera ho ha reiterat aquest matí des de Tarragona en resposta al tiroteig de dimarts al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.
També l'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Cañete, reclama un enduriment de les penes alhora que alerta que el tiroteig hauria pogut acabar amb una matança.
Hi ha l'existència d'armes de foc en el barri. És una de les meves exigències de cara a que hi hagi més intensitat en les investigacions al respecte.
Hem reforçat tot el que seria la presència de les unitats de Brimo i Arro per poder treballar en pacificar l'entorn, que la ciutadania se senti segura, poder fer les identificacions necessàries per fer les investigacions oportunes. I també aquí és un repte que tenim com a país, que és que la penalitat de la tinença de les armes de foc s'ha de millorar.
En cultura, la Comèdia Nacional de Montevideo arriba al Teatre Lliure de Barcelona amb l'adaptació teatral El Público.
Es tracta d'una adaptació de la peça més avantguardista de Federico García Lorca. Marta Pazos és l'escenògrafa i directora d'El Público.
El cuarto del director es la realidad, ¿no? Lo que Lorca llama el icónico teatro al aire libre. Y entonces ahí el personaje del director, alter ego de Lorca, va a atravesar un biombo y entonces se va a emprender un viaje por diferentes estratos hacia el punto más profundo y más oscuro que es el sepulcro de Julieta.
I en esports, Toni Castro, la Lliga recorrerà a la justícia ordinària la cautelar del Consell Superior d'Esport.
La patronal continua la seva lluita contra la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. També clubs com l'Espanyol han denunciat que reinscriure els dos jugadors al Barça suposa un precedent molt perillós i una amenaça a la integritat de la competició. Olmo i Víctor ja podran jugar amb el Barça diumenge a la final de la Supercopa contra el Real Madrid. I demà a primera a la B Girona i a Espanyol Leganés. I a la Lliga F tenim duel català. Barça llevant Badalona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada la situació ha estat gairebé de primavera a moltes comarques les últimes hores. I, de fet, encara en aquests moments la temperatura és ben agradable. Tot plegat amb vent, que no deixa de bufar en moltes comarques de Barcelona, al sud de Lleida, Tarragona, vent que de moment és de ponent, i ja estan començant també a arribar els primers núvols de vent, justament, que queden aplatats al cel. Pel que fa a aquesta propera nit i demà molt d'hora, el cel es taparà a tot arreu. Passa un petit front que farà que hi hagi algun ruixat o alguna pluja efímera i molt fugaç, però a qualsevol comarca, sobretot quan més cap a l'interior, que no ens enxampi, per sorpresa, algun d'aquests ruixats aquesta propera nit. Demà ja, amb el pas de les hores, aquests núvols acabaran marxant, anirà a més el vent i sobretot serà a Tarragona, sud de Lleida, Pirineu i Girona, on bufarà més intens. També entre el Montseny i el Maresme, també a la Selva, tindrem algun ruixadet el dissabte a la tarda. Diumenge de molt de vent, de molt de sol i de molt més fred. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Tarda, doncs hem de dir que la situació viària en aquesta tarda de divendres, sortida del cap de setmana, està sent molt complicada. Hi ha moltes afectacions, incidències. Fem un resum ràpid de les que estan encara. És el cas de la P7 a Subirats, en sentit Tarragona, un carril tallat on han topat dos vehicles i són 6 quilòmetres els que hi ha en aquests moments. A l'Ametlla de Mar, al migdia, un camió carregat de porcs que s'embolcava fora de la via. Només hi ha un carril obert i 3 quilòmetres de lentitud encara. El que fa a la C58, hi ha un accident de sortida de Montcada cap a Terrassa, un carril tallat, 3 quilòmetres i mig, cosa que dificulta molt i molt la circulació i la sortida per les rondes en sentit a Terrassa també. En el cas de la C16, a Castellbell i el Vilà, en sentit Barcelona, un carril tallat per la volcada d'un camió que transportava pedres i sorra i, per tant, mobilitat encara complexa a l'àrea metropolitana. Per això us demanem que circuleu molta cautela i no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Arrenquen les obres per ampliar la planta potabilitzadora del Ter i incrementar la qualitat i la quantitat de l'aigua tractada que es destina a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Els treballs duraran 4 anys i suposaran una inversió de 120 milions d'euros i formen part del pla de govern per adaptar les infraestructures i el país als escenaris cada cop més freqüents d'inestabilitat de pluja. La potabilitzadora del Ter és la primera actuació d'aquest pla que busca aconseguir fins a un 70% de recursos no convencionals i que, per tant, no depenguin de la pluviometria. Dins d'aquest pla, Territori també ha anunciat avui la millora de la canonada Ter Trinitat per acabar amb les fuites d'aigua d'aquesta infraestructura.
L'acte de col·locació de la primera pedra ha comptat amb la participació d'alcaldes de municipis de l'entorn, de la planta de Cardedeu i de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. BOTV, Clara Armengol.
Els treballs han arrencat amb aquesta acció simbòlica que ha comptat amb la presència de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i amb alcaldes i regidors de la Roca del Vallès, Llinàs i Cardedeu. Segons ha explicat la consellera, les obres volen servir per incrementar la qualitat de l'aigua tractada, adaptar les antigues instal·lacions al canvi climàtic i a les noves tecnologies i anticipar-se a futurs canvis de la normativa.
Considerem que són aquelles obres i infraestructures estructurals que ens han de portar a un escenari com el que tenim de disminució de la pluviometria, ens han de portar a un sistema més resilient a aquesta nova realitat. Hem de treballar des del govern per tenir un millor aprofitament i més modern aprofitament dels recursos, una gestió més actualitzada per tal d'avançar i donar competitivitat a l'economia catalana.
Entre d'altres actuacions, el projecte es fa per ampliar la línia de tractament, un canvi que ha de permetre que la potabilitzadora pugui treballar amb cabals més baixos. Els treballs estan finançats pel Banc Europeu d'Inversions, tenen un pressupost de 120 milions d'euros i previsiblement estaran enllestits a finals de l'any 2028. La consellera Paneque també ha anunciat que els treballs de desdoblament de l'artèria Ter Trinitat, la canonada que connecta la potabilitzadora del Ter amb la Trinitat, començaran aquest mes de gener. En aquest cas, l'acció vol posar solució a la fuita d'aigua que fins ara tenia la canonada en diferents trams del recorregut que afecten els municipis de Badalona, Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet. La nova canonada es posarà en servei a finals del 2026 i permetrà recuperar uns 200 milions litres d'aigua a l'any.
Aquesta important obra, com dèiem, comença en un context que encara és de clara sequera. Els embassaments del sistema Ter Llobregat han tornat a perdre aigua avui i ja es troben gairebé el 35% de la seva capacitat.
Tot i això, la xifra és més del doble de la d'ara fa un any, que era del 16,92%.
I a tot això, el passat 2024 ha estat l'any amb la temperatura global més alta de la història, ho diu el darrer informe de Copernicus, el Programa Europeu d'Observació de la Terra.
Un informe que treballa amb dades registrades des de 1850, quan es considera que comença l'època preindustrial. Segons les xifres, portem una dècada d'augment de temperatura any rere any i de trencament de rècords un rere l'altre. Aquest augment de temperatura va lligat a les emissions de gasos d'efecte hivernacle provocats per l'activitat humana i aquestes emissions també segueixen augmentant.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Doncs del medi ambient al transport públic, perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports, Òscar Puente, han visitat aquest divendres a Santa Perpètua de Mogoda la fàbrica d'Alstom, on s'estan acabant de construir les primeres unitats dels nous trens de Rodalies, que aquest mateix any ja seran homologats.
Els 200 nous combois que porten el nom de Coravia Max tindran capacitat per a 900 persones i s'estrenaran l'any vinent.
Vallès Visió, Alicia Navarro.
Puente ha explicat que al llarg d'aquest any completaran el període d'homologació i serà llavors quan Alstom podrà començar a fabricar els 200 trens.
La incorporación de trenes nuevos de Alstom será gradual a un ritmo de 3 o 4 trenes al mes. Nos encontramos ante el mayor contrato de la historia del ferrocarril en España.
Aquesta modernització del servei de Rodalies coincideix amb el futur traspàs del servei al govern de Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, així ho destacava.
Veurem passes endavant en aquesta matèria, en aquest traspàs de Rodalies, i el que persegueix el govern de Catalunya és fer un traspàs, però sobretot sigui capaç de fer un bon traspàs.
Els futurs trens que es fabricaran a la planta Baix Vallesana tindran un 20% més de capacitat per a 900 persones i comptaran amb portes i vestíbuls més amplis que permetran moure més gent i minimitzar el temps d'aturada a l'estació.
Per cert, que sobre la possibilitat d'implantar un bitllet únic de transport a tot Espanya, l'Associació per la Promoció del Transport Públic adverteix que una rebaixa de la tarifa sense finançament minvarà la qualitat del transport. Ho ha dit en declaracions al Notícies en Xarxa, Elena Puigdueta.
Pel portaveu de l'associació PTP, Daniel Pi, la proposta del ministre Òscar Puente va en la bona direcció, ja que els sistemes de tarifa plana sempre aporten nous passatgers i més freqüència d'ús, com ho acrediten les experiències europees que ja l'apliquen. Tot i això, se'ls obren un seguit d'incerteses que l'anunci del ministre no ha resolt. En declaracions a la xarxa, Daniel Pi en detalla unes quantes.
Això com conviurà amb els sistemes actuals? És a dir, no es poden produir duplicitats. Això ha de ser simple per l'usuari. No ens podem trobar dubtant davant d'una màquina validadora si haig de fer servir la T-Mobilitat, la targeta del ministre o la targeta de TMB. Tecnològicament és complicadíssim. A Catalunya portem un munt d'anys intentant instaurar la T-Mobilitat i no ens atropim. Això per una banda, no? I per l'altra, hi ha el dubte, sempre, quan es toca temes de tarifes, tota aquesta festa qui la paga?
Pi afegeix que si aquesta política tarifària no va acompanyada d'una integració funcional i d'un finançament estable exclusiu pel transport, el bitllet integrat tindrà poca repercussió.
Més qüestions. La consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha mostrat partidària d'endurir els càstigs per la tinença il·legal d'armes de foc. Parlon ho ha reiterat aquest matí des de Tarragona en resposta al tiroteig de dimarts al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Parlon ha explicat que les actuacions policials permetran que la ciutadania del barri se senti segura i ha remarcat que el patrullatge policial les 24 hores que s'està fent ara mateix i serà el temps que sigui necessari. La mateixa consellera ha afegit que aquests incidents no són tolerables i assegura que no hi haurà impunitat davant aquest tipus de conductes. Parlon explica les mesures que han pres per combatre-les.
Hem reforçat tot el que seria la presència de les unitats de Brimo i Arro per poder treballar en pacificar l'entorn, que la ciutadania se senti segura, els veïns i les veïnes que viuen allà, poder fer les identificacions necessàries per fer les investigacions oportunes, i també aquí és un repte que tenim com a país, que és que la penalitat de la tinença de les armes de foc s'ha de millorar, és a dir, s'ha d'endurir en un futur, i aquesta també és una línia en la qual hem de treballar.
La titular d'Interior ha lamentat que la mina sigui un barri estigmatitzat i per revertir la situació ha destacat la llei de barris, així com inversions en instal·lacions.
Mentrestant, també avui l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filó Canyete, ha denunciat la tinença d'armes de foc per part de menors del municipi i ha alertat que el tiroteig d'aquest dimarts hauria pogut acabar amb una matança. En declaracions a la xarxa, l'alcaldessa també demana un enduriment de les lleis. Mont Carvajal.
L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Canyete, ha explicat que al barri de la mina hi ha menors d'edat amb armes de foc i que ja havien disparat en alguna ocasió, però ha afegit que l'episodi de dimarts passat va ser excepcionalment desproporcionat i hagués pogut acabar molt malament.
Hi ha l'existència d'armes de foc en el barri. És una de les meves exigències de cara a que hi hagi més intensitat en les investigacions al respecte. Es fan proves amb aquestes armes, però aquest fet veritablement ha sigut una excepcionalitat. Primer, pel el temps continuat i la quantitat de, diguéssim, de trets que es van dur a terme. Evidentment, això podria haver estat doncs, una gran matança, no? Doncs, com si fos un entorn de guerra, però això genera doncs, una por, instaura una por normal i legítima doncs, entre el veïnatge.
Segons l'alcaldessa, l'origen del tiroteig va ser una baralla entre menors de dues famílies. Ho ha considerat inadmissible i ha reclamat un enduriment de la llei.
I la Guàrdia Urbana de Barcelona es prepara per incorporar a principis de l'any vinent 22 pistoles Taser. Així ho ha explicat aquest divendres l'intendent major del cos, Pedro Velázquez.
Les Taser són dispositius de descàrrega elèctrica que permeten immobilitzar una persona sense haver de recórrer a armes més letals com una pistola de foc. El cos les farà servir davant de situacions de risc, en especial que involucrin armes blanques. De fet, l'increment d'ús d'armes blanques a la ciutat ha motivat que la Urbana compri les Taser.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el PSOE ha presentat avui una proposició de llei orgànica per impedir l'assetjament judicial i limitar l'acusació popular. El PP l'acusa de buscar la impunitat davant els casos de corrupció. Mont Carvajal.
El PSOE proposa reformar l'acusació popular, no admetre querelles basades en retalls de premsa o impedir que partits i fundacions vinculats als fets denunciats exerceixin d'acusació. El portaveu socialista al Congrés, Patxi López, ha assegurat que l'ultradreta perverteix l'estat de dret i que la proposta pretén impedir-ho.
Lo que hacen estos ultras con esta estrategia es vulnerar nuestros derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la creación, el derecho al honor, el derecho a la intimidad o el derecho a la tutela judicial efectiva.
Però la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha dit que la pretensió del PSOE és aconseguir impunitat pel president Pedro Sánchez.
El Partido Socialista no quiere combatir la corrupción. Lo que quiere lograr es la impunidad para el Partido Socialista ante la corrupción que le acorrala.
Gamarra ha afegit que els casos que jutgen aquests dies relacionats amb Sánchez no es basen en retalls de premsa, sinó en informes de la Guàrdia Civil.
I en clau municipal, el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment els pressupostos per aquest any amb els 14 vots a favor del PSC i Junts per Catalunya i els 13 en contra de la resta de formacions.
Els comptes pugen a 232 milions d'euros amb un augment d'un 6,2%.
Uau, Lleida Ràdio, Quim Gasó.
Els comptes municipals per aquest any ascendeixen fins als 232 milions d'euros, amb un augment d'un 6,2% respecte als anteriors. La regidora socialista de Bon Govern, Carme Valls, ha afirmat que l'aprovació d'aquests pressupostos suposa un pas endavant cap a la Lleida del futur i ha agraït a Junts la seva voluntat de negociar.
Agrair especialment a Junts les ganes de construir en favor de Lleida, per cercar sempre solucions i punts d'acord en el camí de la negociació.
La formació de Junts, per la seva banda, ha afirmat que es tracten d'uns pressupostos expansius que volen donar resposta a moltes de les necessitats de la ciutat a través de la seva portaveu, Violant Cervera.
Aquests pressupostos volen mantenir el rumb transformador dels grans projectes de ciutat. El Pla de l'Estació, Torreblanca i Quatre Pilans, la Fira de Lleida, la recuperació de la nostra història i patrimoni, però a la vegada seran molt més quirúrgics per afrontar els reptes quotidians que sovint no apareixen en les grans agendes polítiques.
El cap de l'oposició i regidor del PP, Xavi Palau, ha valorat positivament la voluntat de diàleg de l'equip de govern, però ha criticat el conformisme de Junts perquè, diu, el mateix pressupost l'hagués pogut aprovar el PSC en majoria absoluta.
Per cert, una última hora, problemes a l'R4 de Rodalies. A hores d'ara, segons ha explicat un dels afectats a la xarxa, el tren porta més d'una hora i quart aturat entre Arc de Triomf i Meridiana Sagrera.
Els usuaris estan a les fosques sense cobertura i no han rebut cap tipus d'informació per part de Renfe. Al seu costat hi ha un altre tren aturat, però no saben si és per poder traslladar-los perquè no poden sortir. Estarem pendents per saber com evoluciona la situació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Satisfacció generalitzada entre les societats científiques i directors de centres educatius després de la primera reunió amb el Departament d'Educació per valorar els polèmics canvis proposats al batxillerat.
Tot i el to positiu de la trobada, entitats i docents coincideixen a dir que encara hi ha aspectes a millorar per augmentar el consens.
Marc Pijuan.
Educació ajornarà un curs als canvis proposats al batxillerat. Una de les altres rectificacions que ja s'han fet respecte a la proposta inicial és la de passar de 3 a 4 hores setmanals les matèries obligatòries de modalitat a batxillerat, amb la qual cosa es reduiria la retallada que s'havia previst en matèries com ciències, matemàtiques i literatures. El que sí que es manté, per ara, és la proposta de fusionar física i química i biologia amb geologia i ciències ambientals. En aquest sentit, Montserrat Alsina, presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques, diu que encara hi ha aspectes per afinar.
Pensant en aquestes assignatures que si la fan fusionada i després hi ha l'altra optativa en lloc de 3, acabin passant a 4 les assignatures, però sí que no hem d'obviar que segueixen fusionades. I per tant, jo entenc, diguéssim, no, que els professors d'aquestes matèries, o pensant en l'alumnat, no, se li està obligant, entre cometes, a agafar física i química amb un PAC.
Alsina també ha reconegut que aquesta polèmica pot servir per redreçar el malestar generalitzat dels docents.
Vall d'Hebron és el primer gran hospital de Barcelona que ofereix una banyera per parts de gran complexitat.
El centre l'ha incorporat per garantir que es pugui fer de la manera més natural possible en casos que presenten alta complexitat, tant per a les mares com per als nadons.
Anna Ruiz.
El de Heidi ha estat el primer dels parts que s'han dut a terme la nova banyera de la Vall d'Hebron. I el seu nadó, Arlet, que va néixer l'1 d'octubre, ha estat el primer de l'Hospital Barceloní que ha nascut dins l'aigua.
Vi el ambiente cálido, con música, con una banyera, con los colores de la sala.
La nova banyera permet un part més fisiològic i facilita la dilatació i que la mare es pugui moure amb més llibertat. Un model de part fins ara vetat per a les gestacions més complexes i que es vinculen a la major edat de les mares. La doctora Elena Carreras és la cap d'obstetrícia i ginecologia de la Vall d'Hebron.
Per això vam tenir la idea d'adaptar una de les sales de parts i posar una banyera per a aquestes dones de risc que poguessin també tenir un part vaginal sense complicacions.
La banyera avança en el camí cap a un part respectuós amb les necessitats i els desitjos de la mare, que cada cop més reclama major capacitat de decisió en el moment de donar a llum.
I continua en marxa la nova edició de la Marató de Donants de Sang, que cada dia arriba a més municipis diferents. A Agramunt, a l'Urgell, on durant el dia d'avui han passat una 60 de persones per donar sang i plasma. Ràdio Ciutat, Bernaus.
Tradicionalment Agramunt es volca amb les jornades de donació de sang que es fan de forma anual a la vila. Això sí, avui hi ha consciència que és més necessari que mai per tal d'augmentar les reserves de sang després de les festes nadalenques. Aquí hem trobat donants fidels com la Josefina.
Fa més de 35 anys, 40 pot ser. Aquesta el 25, compleixo els 70 anys i ara dono sang i el dia abans del meu aniversari aniré a donar plasma o sang.
O també la Mercè, que té clar que la sang és un recurs escàs.
Penso que donar sang és una aportació que podem fer gratuïtament i que podem ajudar a molta gent que sempre en falta molta.
Dic que a part de la sang també es pot donar plasma per tal d'augmentar les donacions. Durant la tarda nit d'ahir es va il·luminar de vermell la façana de l'Ajuntament d'Agramunt, una acció que repetirà a més municipis donants de sang.
En cultura, la Comèdia Nacional de Montevideo arriba al Teatre Lliure de Barcelona amb l'adaptació teatral El Público.
Es tracta d'una adaptació de la peça més avantguardista de Federico García Lorca, dirigida per Marta Pazos.
David Navarro.
La Comèdia Nacional de Montevideo està lligada històricament a la figura de Margarida Xirgu, que la va dirigir durant dues dècades. Avui els seus actors posaven a la plaça que porta el nom de l'actriu davant del Teatre Lliure. Els intèrprets estrenaran dimecres vinent El Público, una obra que s'ha qualificat d'irrepresentable del gran autor de la Xirgu, Federico García Lorca. Escrita als anys 30, és una peça plena de símbols que l'escenògrafa i directora Marta Pazos ha portat a escena amb adaptació de Gabriel Calderón i que arrenca amb un viatge.
El cuarto del director es la realidad, ¿no? Lo que Lorca llama el icónico teatro al aire libre. Y entonces ahí el personaje del director, alter ego de Lorca, va a atravesar un biombo y entonces se va a emprender un viaje por diferentes estratos hacia el punto más profundo y más oscuro que es el sepulcro de Julieta.
Amb escenografia multicolor i canvis d'escala, el muntatge no pretén explicar el simbolisme lorquià, sinó convidar el públic a que faci les seves pròpies interpretacions.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Continua l'embolic pel cas Olmo i Pau Víctor. La Lliga de Futbol Professional recorrerà a la justícia ordinària la decisió del Consell Superior d'Esports de donar la mesura cautelar que permet la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. Diferents clubs de la Lliga també s'han oposat a aquesta decisió. Per exemple, l'Espanyol ha denunciat que reinscriure els dos jugadors al Barça suposa un precedent molt perillós que suposa una amenaça a la integritat de la competició. Olmo i Víctor ja podran jugar
juga amb el Barça, si no hi ha canvis, diumenge a la final de la Supercopa contra el Real Madrid. El defensa basc del Barça, Íñigo Martínez, explica com afronten aquesta final.
Bueno, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, por dónde se le puede atacar al Real Madrid y por dónde se le puede hacer daño. Entonces, a por ellos, con plena confianza y plantilla de sobra, y la verdad que tenemos ganas porque es el primer título y porque es un título más donde, pues bueno, siempre da gusto, ¿no?, levantar un título.
Per cert, familiars de jugadors i seguidors al Mallorca han denunciat que van ser assetjats per aficionats saudites ahir a la sortida de la segona semifinal d'aquesta Supercopa contra el Real Madrid. A la primera divisió masculina, aquest cap de setmana es disputa l'última jornada de la primera volta. El Girona visita l'Alavés demà a les dues amb la novetat a la llista de Sigankov. L'entrenador Michel Sánchez explica el que vol que l'equip millori.
L'equip ha tingut una molt bona actuació en molts partits, però hi ha moltes vegades que hi ha desconnexió, i aquesta desconnexió ens ha fet mal en molts partits, i per això penso que és un error que hem de subsanar i que l'equip ha de pensar que ha de tenir més continuïtat.
I també demà l'Espanyol rebrà Leganés a l'RCD Stadium a 6:45. L'entrenador blanquiblau Manolo González li dona molta importància a l'equip contra un rival directe per sortir del descens.
Queda toda la segunda vuelta por delante y son muchos partidos, muchos puntos, muchas dinámicas que se dan tanto para bien como para mal, pero sí que es un partido, claro, al final partido en casa contra un rival directo, es un partido importante y hay que darle la importancia que tiene. Dar las gracias a la afición porque por lo visto a nivel de entradas y demás está volcada con el equipo, y mañana nos toca a nosotros devolver eso en el campo, trabajando, corriendo y compitiendo como animales.
I a la Lliga Femenina, el líder al Barça i el Llevant Badalona protagonitzaran demà a la tarda, a 6:45, un dels duels destacats de la jornada. Les blaugranes ho han guanyat tot fins al moment. L'altre equip català d'aquesta màxima categoria femenina, l'Espanyol, rebrà l'Atlètic Club a les 12 del migdia. I encara en futbol, a la Primera Federació, demà juguen els dos equips catalans, el Barça Atlètic, que visita el camp de la Cultural Lleonesa, mentre que el Nàstic de Tarragona, l'Ali, rebrà la Gimnàstica Segoviana.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, e incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. acaparador de bienes. Me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursis, películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina. Y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo.
Bona tarda, són 8:45.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Arrenquen les obres per ampliar la planta potabilitzadora del Ter i incrementar la quantitat i qualitat de l'aigua tractada que es destina a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cristina Cantal.
Els treballs duraran 4 anys i suposaran una inversió de 120 milions d'euros i formen part del pla del govern per adaptar les infraestructures i el país als escenaris cada cop més freqüents d'inestabilitat de pluja.
BOTV, Clara Armengol.
Segons ha explicat la consellera, les obres volen servir per incrementar la qualitat de l'aigua tractada, adaptar les antigues instal·lacions al canvi climàtic i a les noves tecnologies i anticipar-se a futurs canvis de la normativa.
Considerem que són aquelles obres i infraestructures estructurals que ens han de portar a un escenari com el que tenim de disminució de la pluviometria, ens han de portar a un sistema més resilient a aquesta nova realitat.
Els primers nous combois de Renfe que s'estan fabricant a la fàbrica d'Alstom s'estrenaran l'any vinent i tindran capacitat per 900 persones.
Seran un total de 200 nous combois que porten el nom de Coradia Max. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports, Òscar Puente, han visitat aquest divendres la planta d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda.
Vallès Visió, Alicia Navarro.
Puente ha explicat que al llarg d'aquest any completaran el període d'homologació i serà llavors quan Alstom podrà començar a fabricar els 200 trens.
La incorporació de trens nous de Alstom será gradual a un ritmo de 3 o 4 trenes al mes. Nos encontramos ante el mayor contrato de la historia del ferrocarril en España.
Núria Parlon aposta per endurir els càstigs per la tinença il·legal d'armes de foc. La consellera ho ha reiterat aquest matí des de Tarragona en resposta al tiroteig de dimarts al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs.
També l'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Cañete, reclama un enduriment de les penes alhora que alerta que el tiroteig hauria pogut acabar amb una matança.
Hi ha l'existència d'armes de foc en el barri. És una de les meves exigències de cara doncs, a que hi hagi més intensitat en les investigacions al respecte.
Hem reforçat tot el que seria la presència de les unitats de Brimo i Arro per poder treballar en pacificar l'entorn, que la ciutadania se senti segura, poder fer les identificacions necessàries per fer les investigacions oportunes i també aquí és un repte que tenim com a país, que és que la penalitat de la tinença de les armes de foc s'ha de millorar.
En cultura, la comèdia nacional de Montevideo arriba al Teatre Lliure de Barcelona amb l'adaptació teatral al Público.
Es tracta d'una adaptació de la peça més avantguardista de Federico García Lorca. Marta Pazos és l'escenògrafa i directora del Público.
El cuarto del director es la realidad, ¿no? Lo que Lorca llama el icónico teatro al aire libre. Y entonces ahí el personaje del director, alter ego de Lorca, va a atravesar un biombo y entonces se va a emprender un viaje por diferentes estratos hacia el punto más profundo y más oscuro que es el sepulcro de Julieta.
I en esports, Toni Castro, la Lliga recorrerà a la justícia ordinària la cautelar del Consell Superior d'Esports.
La patronal continua la seva lluita contra la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. També clubs com l'Espanyol han anunciat que reinscriure els dos jugadors al Barça suposa un precedent molt perillós i una amenaça a la integritat de la competició. Olmo i Víctor, per cert, si no hi ha canvis, podran jugar diumenge amb el Barça a la final de la Supercopa contra el Madrid. I demà primera a la Vés Girona i Espanyol Leganés. I a la Lliga F tenim duel català, Barça-Llevant Badalona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada la situació ha estat gairebé de primavera a moltes comarques les últimes hores. I, de fet, encara en aquests moments la temperatura és ben agradable. Tot plegat amb vent, que no deixa de bufar a moltes comarques de Barcelona, al sud de Lleida, Tarragona, vent que de moment és de ponent, i ja estan començant també a arribar els primers núvols de vent, justament, que queden aplatats al cel. Pel que fa a aquesta propera nit i demà molt d'hora, el cel es taparà a tot arreu. Passa un petit front que farà que hi hagi algun ruixat o alguna pluja efímera i molt fugaç, però a qualsevol comarca, sobretot quan més cap a l'interior, que no ens enxampi, per sorpresa, algun d'aquests ruixats aquesta propera nit. Demà ja, amb el pas de les hores, aquests núvols acabaran marxant, anirà a més el vent i sobretot serà a Tarragona, sud de Lleida, Pirineu i Girona, on bufarà més intens. També entre el Montseny i el Maresme, també a la Selva, tindrem algun ruixadet el dissabte a la tarda. Diumenge de molt de vent, de molt de sol i de molt més fred. Us seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Arrenquen les obres per ampliar la planta potabilitzadora del Ter i incrementar la qualitat de l'aigua tractada que es destina a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Els treballs duraran 4 anys i suposaran una inversió de 120 milions d'euros i formen part del pla del govern per adaptar les infraestructures i el país als escenaris cada cop més freqüents d'inestabilitat de pluja. La potabilitzadora del Ter és la primera actuació d'aquest pla que busca aconseguir fins un 70% de recursos no convencionals i que, per tant, no depenguin de la pluviometria. Dins d'aquest pla, Territori també ha anunciat avui la millora de la canonada Ter Trinitat per acabar amb les fuites d'aigua d'aquesta infraestructura.
L'acte de col·locació de la primera pedra ha comptat amb la participació d'alcaldes de municipis de l'entorn de la planta de Cardedeu i de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. BOTV, Clara Armengol.
Els treballs han arrencat amb aquesta acció simbòlica que ha comptat amb la presència de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i amb alcaldes i regidors de la Roca del Vallès, Llinàs i Cardedeu. Segons ha explicat la consellera, les obres volen servir per incrementar la qualitat de l'aigua tractada, adaptar les antigues instal·lacions al canvi climàtic i a les noves tecnologies i anticipar-se a futurs canvis de la normativa.
Considerem que són aquelles obres i infraestructures estructurals que ens han de portar a un escenari com el que tenim de disminució de la pluviometria, ens han de portar a un sistema més resilient a aquesta nova realitat. Hem de treballar des del govern per tenir un millor aprofitament i més modern aprofitament dels recursos, una gestió més actualitzada per tal d'avançar i donar competitivitat a l'economia catalana.
Entre d'altres actuacions, el projecte es fa per ampliar la línia de tractament, un canvi que ha de permetre que la potabilitzadora pugui treballar amb cabals més baixos. Els treballs estan finançats pel Banc Europeu d'Inversions, tenen un pressupost de 120 milions d'euros i previsiblement estaran enllestits a finals de l'any 2028. La consellera Paneque també ha anunciat que els treballs de desdoblament de l'artèria Ter Trinitat, la canonada que connecta la potabilitzadora del Ter amb la Trinitat, començaran aquest mes de gener. En aquest cas, l'acció vol posar solució a la fuita d'aigua que fins ara tenia la canonada en diferents trams del recorregut que afecten els municipis de Badalona, Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet. La nova canonada es posarà en servei a finals del 2026 i permetrà recuperar uns 200 milions litres d'aigua a l'any.
Aquesta important obra, com dèiem, comença en un context que encara és de clara sequera. Els embassaments del sistema Ter Llobregat han tornat a perdre aigua avui i ja es troben gairebé el 35% de la seva capacitat.
Tot i això, la xifra és més del doble de la d'ara fa un any, que era del 16,93%.
I a tot això, el passat 2024 ha estat l'any amb la temperatura global més alta de la història. Ho diu el darrer informe de Copernicus, el programa europeu d'observació de la Terra.
Un informe que treballa amb dades registrades des de 1850, quan es considera que comença l'època preindustrial. Segons les xifres, portem una dècada d'augment de temperatura any rere any i de trencament de rècords, un rere l'altre. Aquest augment de temperatura va lligat a les emissions de gasos d'efecte hivernacle provocats per l'activitat humana i aquestes emissions també segueixen augmentant.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Seguim molt pendents a aquesta hora de la incidència a l'R4 de Rodalies. Segons ha explicat, recordem, un dels afectats a la xarxa, un tren porta més d'una hora i quart aturat entre Arc de Triomf i Meridiana Sagrera.
Els usuaris estan a les fosques sense cobertura i no han rebut cap tipus d'informació per part de Renfe. Al seu costat hi ha un altre tren aturat, però no saben si és per poder traslladar-los perquè no poden sortir.
I segons informa Renfe, la circulació està interrompuda entre Plaça Catalunya i Fabra i Puig per presència de persones a la zona de vies. De fet, hi ha hagut afectacions també a les línies R1, R3 i R4 per aquest tren aturat avariat, segons diuen, a l'entrada de l'estació de Sagrera.
Les línies R1, R3 i R4 de Rodalies de Renfe presenten, com dèiem, afectacions des de 6:45 de la tarda d'aquest divendres a causa d'un tren que ha quedat avariat a l'entrada de l'estació de Sagrera a Barcelona, segons han explicat fonts de la companyia ferroviària. La incidència obliga a circular per via única entre Fabra i Puig i Plaça Catalunya, on a més es fan desviaments puntuals. El tren afectat ha quedat prop de l'andana de l'estació i a 7:45 del vespre hi continuaven havent viatgers a l'interior del comboi.
Seguirem, doncs, molt pendents d'aquesta darrera hora, però encara, doncs, en qüestió de transport públic, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports, Òscar Puente, han visitat aquest divendres a Santa Perpètua de Mogoda la fàbrica Alstom, on s'estan acabant de construir les primeres unitats dels nous trens de Rodalies, que aquest mateix any ja seran homologats.
Els 200 nous combois que porten el nom de Coradia Max tindran capacitat per a 900 persones i s'estrenaran l'any vinent.
Vallès Visió, Alicia Navarro.
Puente ha explicat que al llarg d'aquest any completaran el període d'homologació i serà llavors quan Alstom podrà començar a fabricar els 200 trens.
La incorporación de trenes nuevos de Alstom será gradual a un ritmo de 3 o 4 trenes al mes. Nos encontramos ante el mayor contrato de la historia del ferrocarril en España.
Aquesta modernització del servei de Rodalies coincideix amb el futur traspàs del servei al govern de Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, així ho destacava.
Veurem passos endavant en aquesta matèria, en aquest traspàs de Rodalies, i el que persegueix el govern de Catalunya és fer un traspàs, però sobretot sigui capaç de fer un bon traspàs.
Els futurs trens que es fabriquen a la planta Baix Vallesana tindran un 20% més de capacitat per a 900 persones i comptaran amb portes i vestíbuls més amplis que permetran moure més gent i minimitzar el temps d'aturada a l'estació.
Per cert, que sobre la possibilitat d'implantar un bitllet únic de transport a tot Espanya, l'Associació per la Promoció del Transport Públic adverteix que una rebaixa de la tarifa sense finançament minvarà la qualitat del transport. Ho ha dit en declaracions al Notícies en Xarxa. Elena Puigdueta.
Pel portaveu de l'associació PTP, Daniel Pi, la proposta del ministre Òscar Puente va en la bona direcció, ja que els sistemes de tarifa plana sempre aporten nous passatgers i més freqüència d'ús, com ho acrediten les experiències europees que ja l'apliquen. Tot i això, se'ls obren un seguit d'incerteses que l'anunci del ministre no ha resolt. En declaracions a la xarxa, Daniel Pi en detalla unes quantes.
Això com conviurà amb els sistemes actuals? És a dir, no es poden produir duplicitats. Això ha de ser simple per l'usuari. No ens podem trobar dubtant davant d'una màquina validadora si haig de fer servir la T-Mobilitat, la targeta del ministre o la targeta de TMB. Tecnològicament és complicadíssim. A Catalunya portem un munt d'anys intentant instaurar la T-Mobilitat i no ens ho sortim. Això per una banda, no? I per l'altra, hi ha el dubte, sempre, quan es toca temes de tarifa, tota aquesta festa qui la paga?
Pi afegeix que si aquesta política tarifària no va acompanyada d'una integració funcional i d'un finançament estable exclusiu pel transport, el bitllet integrat tindrà poca repercussió.
I encara parlant de transport públic, avui hem conegut un nou rècord del nombre d'usuaris al metro de Barcelona, que va créixer un 2,3% al novembre en comparació amb el mateix mes de l'any passat i va arribar als 41,2 milions d'usuaris. Es tracta de la millor dada en un novembre i suposa un 12,8% més que el mateix període de 2019.
En canvi, la xifra de viatgers del bus a la capital catalana va retrocedir un 5,2% anual al novembre fins als 19,2 milions d'usuaris, tot i que se situa lleugerament per sobre els 9 milions del mateix mes de 2019.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha mostrat partidària d'endurir els càstigs per la tinença il·legal d'armes de foc. Parlon ho ha reiterat aquest matí des de Tarragona en resposta al tiroteig de dimarts al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Parlon ha explicat que les actuacions policials permetran que la ciutadania del barri se senti segura i ha remarcat que el patrullatge policial les 24 hores que s'està fent ara mateix i serà el temps que sigui necessari. La mateixa consellera ha afegit que aquests incidents no són tolerables i assegura que no hi haurà impunitat davant aquest tipus de conductes. Parlon explica les mesures que han pres per combatre-les.
Hem reforçat tot el que seria la presència de les unitats de Brimo i Arro per poder treballar en pacificar l'entorn, que la ciutadania se senti segura, els veïns i les veïnes que viuen allà, poder fer les identificacions necessàries per fer les investigacions oportunes, i també aquí és un repte que tenim com a país, que és que la penalitat de la tinença de les armes de foc s'ha de millorar, és a dir, s'ha d'endurir en un futur, i aquesta també és una línia en la qual hem de treballar.
La titular d'Interior ha lamentat que la mina sigui un barri estigmatitzat i per revertir la situació ha destacat la llei de barris, així com inversions en instal·lacions.
Mentrestant, també avui l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filó Cañete, ha denunciat la tinença d'armes de foc per part de menors del municipi i ha alertat que el tiroteig d'aquest dimarts hauria pogut acabar amb una matança. En declaracions a la xarxa, l'alcaldessa també demana un enduriment de les lleis. Mont Carvajal.
L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Cañete, ha explicat que al barri de la mina hi ha menors d'edat amb armes de foc i que ja havien disparat en alguna ocasió, però ha afegit que l'episodi de dimarts passat va ser excepcionalment desproporcionat i hagués pogut acabar molt malament.
Hi ha l'existència d'armes de foc en el barri. És una de les meves exigències de cara a que hi hagi més intensitat en les investigacions al respecte. Doncs es fan proves amb aquestes armes, però aquest fet veritablement ha sigut una excepcionalitat. Primer, pel el temps continuat i la quantitat de, diguéssim, de trets que es van dur a terme. Evidentment, això podria haver estat una gran matança, no? Com si fos un entorn de guerra, però això genera una por, instaura una por normal i legítima entre el veïnatge.
Segons l'alcaldessa, l'origen del tiroteig va ser una baralla entre menors de dues famílies. Ho ha considerat inadmissible i ha reclamat un enduriment de la llei.
I els integrants de l'espectacle Ja era hora, encapçalat pel locutor Quim Morales, han decidit anul·lar l'obra que havien de fer al Teatre Victòria de Barcelona i tornaran l'import de les entrades. La cancel·lació es produeix després que Ana Polo acusés Morales d'agressió sexual.
El show, en el qual també havien de participar Jair Domínguez i Xavier Pérez Izquierdo, s'havien de dur a terme el 25 de febrer. Aquest dimarts, la comunicadora i humorista Ana Polo va denunciar al podcast de Crític que el 2015 Morales se li va tirar sobre per fer-li un petó quan ella era becària de la segona hora de RAC1, programa que ell dirigia i presentava.
En les darreres hores, més periodistes de mitjans de comunicació catalans han fet públics casos d'assetjament sexual i d'abús de poder.
Es tracta d'agressions masclistes exercides sobretot per càrrecs superiors.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Recuperem aquesta informació que els hem estat oferint, la R3, aquests problemes, aquesta incidència que hi ha un tren aturat entre Arc de Triomf i Meridiana i Sagrera ja portaria més de gairebé una hora i mitja, i tenim una de les testimonis, una de les passatgeres que ens ha explicat una mica la situació. Sembla que no podem disposar d'aquest àudio. De seguida que puguem, seguirem...
Hi ha hagut passatgers que s'han posat molt nerviosos, faltava l'aire, hem hagut d'obrir portes, passava alguna persona per fora i no ens deien res, durant una hora i mitja. I al final, després d'una hora i mitja, han vingut guardes de seguretat, hem baixat a les vies i hem arribat a l'estació de la Sagrera, que estava molt a prop. La veritat que no hem hagut de caminar gaire, però la desinformació ha sigut total. Entenc que no funcionaven els altaveus ni res, però les persones que passaven és que res de res. No ens han dit res i ha sigut tot un despropòsit. Però bueno, per fi hem sortit.
Doncs ja ho sentien, és el testimoni d'una de les passatgeres d'aquest tren aturat al túnel que han decidit sortir del vagó i caminar per les vies. Canviem de qüestió. En clau política, el PSOE ha presentat avui una proposició de llei orgànica per impedir l'assetjament judicial i limitar l'acusació popular, i el PP l'acusa de buscar la impunitat davant els casos de corrupció. Mont Carvajal.
El PSOE proposa reformar l'acusació popular, no admetre querelles basades en retalls de premsa o impedir que partits i fundacions vinculats als fets denunciats exerceixin d'acusació. El portaveu socialista al Congrés, Patxi López, ha assegurat que l'ultradreta perverteix l'estat de dret i que la proposta pretén impedir-ho.
Lo que hacen estos ultras con esta estrategia es vulnerar nuestros derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la creación, el derecho al honor, el derecho a la intimidad o el derecho a la tutela judicial efectiva.
Però la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha dit que la pretensió del PSOE és aconseguir impunitat pel president Pedro Sánchez.
El Partido Socialista no quiere combatir la corrupción. Lo que quiere lograr es la impunidad para el Partido Socialista ante la corrupción que le acorrala.
Gamarra ha afegit que els casos que jutgen aquests dies relacionats amb Sánchez no es basen en retalls de premsa, sinó en informes de la Guàrdia Civil.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori interior ha presentat aquest matí a Tarragona dos projectes que han de servir per completar la implantació dels plans especials d'emergència del sector químic.
Són la xarxa de sensors de substàncies químiques al Camp de Tarragona i les sirenes de risc químic arreu de Catalunya.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
En el primer cas, els sensors es van començar a instal·lar arreu de territori tarragoní fa uns mesos. Si continua treballant i s'espera que estiguin implantats el mes de febrer, seran més de 500 sensors arreu del territori. D'altra banda, actualment hi ha instal·lades 121 sirenes de risc químic arreu de Catalunya. A tot això, la visita de la consellera arriba a 4 dies que es compleixin 5 anys exactes de l'accident que va tenir lloc el 2020 a l'empresa química Iquoxe. Una explosió a la planta de la Canonja va acabar amb 3 morts i desenes de ferits. La consellera parla en defensa que s'ha millorat en seguretat i assegura que ara la ciutadania actuaria molt millor que fa 5 anys en cas d'accident.
Tot es pot millorar, però hi ha un canvi substancial en aquests 5 anys de diferència. S'ha fet una feina adequada, ben orientada, s'ha reforçat la robustesa, insisteixo, del sistema, i tot és millorable. Hem de continuar treballant en la línia de fer els simulacres, d'avançar en la cultura de l'autoprotecció, i aquesta és feina doncs, que també la ciutadania ha de tenir aquesta implicació activa. No?
En canvi, veïns i sindicats de treballadors van denunciar ahir que l'evolució en seguretat química ha sigut insuficient al llarg d'aquests anys.
I una residència de gent gran de la Seu d'Urgell serà l'escenari d'una pel·lícula sobre aquest col·lectiu. El cineasta i publicista Joan Gil, que actualment viu a l'Alt Urgell, fa aquests dies un càsting per triar els protagonistes del film, que seran els mateixos residents. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
Joan Gil està enregistrant converses amb 30 dels 90 usuaris de la llar de Sant Josep de la Seu per escollir els papers principals, si bé la seva voluntat és que la pel·lícula hi participin quasi tots els residents. Gil ha explicat que l'eix principal de l'argument és el sentiment de comunitat en un equipament com aquest i que tindrà una era de comèdia, però amb tocs dramàtics per fer reflexionar l'espectador sobre la realitat de vegades dura de les residències de gent gran.
Farà que continuïn sentint-se útils, no? Perquè moltes vegades a aquestes edats sembla que ja no pots fer res de nou. I, bueno, alguns d'ells ja m'han dit que ser actor o actriu és una de les seves il·lusions frustrades, amb la qual cosa ja veurem.
Aquest projecte dona continuïtat a La Felicitat, una pel·lícula que es va rodar l'any passat i en què els actors també eren veïns normals i corrents de l'Alt Urgell. En aquell cas, el protagonista era Salvador Maura, un dels formatgers més coneguts del Pirineu, i es va rodar la formatgeria que Maura té al poble de Trell.
En cultura, la Comèdia Nacional de Montevideo arriba al Teatre Lliure de Barcelona amb l'adaptació teatral El Público.
Es tracta d'una adaptació de la peça més avantguardista de Federico García Lorca, dirigida per Marta Pazos. El muntatge posa una quinzena d'actors sobre l'escenari on l'escenografia colorista i impactant acompanyen el viatge a l'interior del món simbòlic de l'autor.
Demà serà la gran final també de l'OpFest, el concurs musical coproduït per Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.
Una gala que se celebrarà a les 10 de la nit al Teatre Auditori de Cardedeu, amb entrades exaurides des de fa 2 setmanes i que es podrà seguir en directe per 36 televisions locals i la plataforma La Xarxa Més.
Ràdio Cardedeu, Susana Cabiscol.
Tot a punt per la gala final de l'OpFest, el concurs musical de les televisions locals, on 14 finalistes representen diferents territoris de Catalunya. Cançons originals i en català de 14 artistes emergents que han estat preseleccionades després d'un llarg procés de càsting i que competiran aquest dissabte per a ser escollides com la millor cançó en català de l'any. Així ens ho explica la Maria López, directora del programa.
Es tracta d'un nou format en el que d'alguna manera també hem pogut aprofitar el fet de formar part de la xarxa i treballar amb la resta de televisions locals, i això ens ha permès transformar el que ja coneixíem tots, que era Objectiu Paqui, que era un format doncs, que és molt més habitual trobar en les televisions generalistes, i transformar-lo en una competició sana, musical, on cada tingui el seu representant de la zona. moltes ganes de que arribi ja demà i a veure com va tot.
El concurs televisiu comptarà més amb interpretació íntegra en llengua de signes en català, gràcies a l'associació Encantados, que farà la interpretació tant de la gala com de les cançons, una incorporació sense precedents en aquest tipus de format televisiu. El guanyador o guanyadora s'escollirà tant en valoració de les televisions locals com amb la de l'audiència.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La Lliga de Futbol Professional recorrerà a la justícia ordinària la decisió del Consell Superior d'Esports de donar la mesura cautelar que permet la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. Diferents clubs de la Lliga també s'han oposat a aquesta decisió. Per exemple, l'Espanyol ha denunciat que reinscriure els dos jugadors al Barça suposa un precedent molt perillós i una amenaça a la integritat de la competició. Olmo i Víctor podran jugar amb el Barça diumenge a la final de la Supercopa contra el Real Madrid. El defensa basc del Barça, Íñigo Martínez, explica com afronten aquesta final.
Bueno, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, por dónde se le puede atacar al Real Madrid y por dónde se le puede hacer daño. Entonces, a por ellos, con plena confianza y plantilla de sobra, y la verdad que tenemos ganas porque es el primer título y porque es un título más donde, pues bueno, siempre da gusto, ¿no?, levantar un título.
A la primera divisió masculina, demà el Girona visita l'Alavés a les dues amb la novetat de la llista de Sigankov. L'entrenador Michel Sánchez explica el que vol que l'equip millori.
L'equip ha tingut una molt bona actuació en molts partits, però hi ha moltes vegades que hi ha desconnexió. I aquesta desconnexió ens ha fet mal en molts partits. I per això penso que és un error que hem de subsanar i que l'equip ha de pensar que ha de tenir més continuïtat.
I l'Espanyol rebrà el Leganés a casa 6:45 de la tarda. L'entrenador blanquiblau Manolo González li dona molta importància al partit contra un rival directe per sortir del descens.
Queda toda la segunda vuelta por delante y son muchos partidos, muchos puntos, muchas dinámicas que se dan tanto para bien como para mal, pero sí que es un partido, claro, al final partido en casa contra un rival directo, es un partido importante y hay que darle la importancia que tiene. Dar las gracias a la afición porque por lo visto a nivel de entradas y demás está volcada con el equipo y mañana nos toca a nosotros devolver eso en el campo. Trabajando, corriendo y compitiendo como animales.
A la Lliga Femenina, demà l'Espanyol rep l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el líder, el Barça, i el Llevant Badalona s'enfronten a la tarda, 6:45 en un dels duels destacats de la jornada. En vòlei, a la Copa del Príncep, el Roquetes ha perdut contra el Tèxtil Santanderina per 3-0, mentre que el Barça ha guanyat per 1-3 contra el Sant Sadurninho. Demà al matí, segona jornada, i a la tarda les semifinals. I el millor atletisme es pot veure aquesta tarda en directe ara mateix a la plataforma, la xarxa més, a la pista coberta de Catalunya. A Sabadell s'està disputant el míting internacional de Catalunya, prova que figura el calendari de la European Indoor Tour en categoria Challenger. Les proves que s'estan disputant en categoria femenina i masculina són els 60, 400, 800, 1.500 i 60 metres tanques. Ara mateix, repeteixo, en directe a la plataforma La Xarxa Més.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Afectacions i